Una ley con un enfoque firme de derechos, tanto en materia de género como de discapacidad, participación o conciliación, que es urgente en el sentido de que necesitamos que tengamos un nuevo marco normativo para afrontar los retos que tiene planteada la universidad.
És el ministre d'Universitat, Joan Subirats, destacant alguns dels punts que incorporarà la futura llei d'universitats. Avui hem conegut l'esborrany que ha d'aprovar d'aquí a unes setmanes al Consell de Ministres i que té novetats destacades, com la reducció de la temporalitat entre els docents, més llibertat acadèmica per a les facultats, el reconeixement del dret a aturada acadèmica de l'estudiantat i novetats com la microformació universitària destinada a alumnes ja titulats o bé professionals amb experiència acreditada en el seu camp i que podran accedir a aquests cursos. Un punt destacat del text, a més, és el del finançament. S'estableix un mínim de l'1% del PIB per al sistema universitari. De seguida ho ampliem. Abans en repassem la resta de titulars d'aquest dilluns 9 de maig de 2022. Universitat rebaixa entre el 26 i el 30 per cent el preu del crèdit dels graus d'experimentalitat alta i mitjana. Marta Patricio.
També baixen de preu els màsters obligatoris per exercir algunes professions, fins a un 26%. La resta de preus de graus i màsters oficials es mantenen igual.
Pere Aragonès defensa la interconnexió de gas per subministrar-lo a Europa davant la invasió russa a Ucraïna.
El conflicte ha centrat el discurs del president per commemorar el Dia d'Europa. El Catalangate també hi ha estat present, ja que la consellera d'Acció Exterior ha demanat la prohibició europea de softwares espia com Pegasus.
Una quarantena d'agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona començaran a patrullar aquesta setmana ja amb càmeres de vigilància unipersonals.
Un instrument que, segons l'Ajuntament, ha de permetre reforçar i també millorar el servei que els policies ofereixen als ciutadans. D'aquí un mes, la xifra s'incrementarà fins a arribar als 150 agents.
En cultura, la pel·lícula Canigó 1883 recupera la travessa que va inspirar Jacint Verdaguer al conegut poema èpic.
Les muntanyes del Pirineu, la Plana de Vic i fins i tot el Montseny són escenaris del film, que ara inicia una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami.
Pel que fa als esports, Bernat Canut deixa el Cadí la seu.
El tècnic no ha acceptat la proposta de renovació del club, ja que té ofertes d'altres equips de la Lliga Femenina de Bàsquet. L'anunci de l'adeu de Canut coincideix amb la també sortida d'Alfred Julbé de l'Uni Girona.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Les properes hores connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bon dia.
Bon dia. Jornada de dilluns plenament primaveral, amb força estones de sol i també amb creixement de nuvolades i algunes precipitacions. Nuvolades que fan acte de presència a molts punts de la meitat est del país, especialment del Pirineu, del Prepirineu i també de l'interior del quadrant nord-est. Podran avançar durant la tarda i afectar altres àrees del prelitoral. Fins i tot podria aparèixer de manera molt local a punts del litoral. Avui, temperatura en general més alta, tot i que a punts del Pirineu podria ser lleugerament més baixa. De cara a demà, esperem una jornada novament primaveral, amb temperatura que demà serà més alta, un matí força assolellat, tot i la presència hi ha de molts núvols baixos, també a punts del litoral, especialment de la meitat sud i especialment protagonistes durant les primeres hores del dia. Creixement, novament, d'algunes nuvolades a l'interior del quadrant nord-est, menys importants que les d'avui dilluns, tot i que encara podrien donar algun ruixat a punts del Ripollès o de zones pròximes. A partir de migdia també creuran algunes bandes de núvols alts de nord a sud del país. Només això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ivan López a la redacció Marta Patricio i coordinant Sònia Queros parla Marta Pardell. Passen 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El ministre Joan Subirats ha presentat el nou esborrany de la llei d'universitats que el Consell de Ministres ha d'aprovar les properes setmanes. El text conté novetats com el reconeixement a l'aturada acadèmica de l'estudiantat, la reducció de la temporalitat entre els docents o la incorporació de la microformació universitària. Són cursos d'entre 4 i 30 crèdits per alumnes ja titulats o bé professionals amb experiència acreditada.
Joan Subirats ha estat l'encarregat de presentar el nou text que l'exministre Manuel Castells havia deixat inacabat i que en les seves versions anteriors havia generat protestes tant de l'alumnat com dels rectors. L'avantprojecte actual dona més poder de decisió als claustres, reconeix el dret de vaga estudiantil i rebaixa la temporalitat del 40 al 20% del personal docent. També limita la durada del professor visitant i fa èmfasi en l'estabilització laboral. El ministre Joan Subirats ha destacat els principals objectius de l'avantprojecte de llei.
Una ley que quiere que las universidades estén más conectadas con la sociedad. Una ley que destacaría también que quiere internacionalizar el sistema, empezando por la europeización obligada del sistema universitario. Una ley con un enfoque firme de derechos, tanto en materia de género como de discapacidad, participación o conciliación, que es urgente en el sentido de que necesitamos que tengamos un nuevo marco normativo para afrontar los retos que tiene planteada la universidad.
El text també dona llibertat a les facultats per establir els requisits de docència i investigació per accedir al càrrec de rector, que durarà 6 anys i no es podrà renovar ni allargar. En relació amb el finançament, s'estableix un mínim de l'1% del PIB per al sistema universitari.
No deixem l'educació superior, ja que Catalunya Recerca i Universitats rebaixa les tarifes de graus i màsters fins als 18 euros amb 46 per crèdit, una reducció que afecta els graus d'experimentalitat alta i mitjana, que disminueixen entre el 30 i el 26%, respectivament. En el cas dels màsters, baixen de preu els que requereixen per exercir algunes professions, com la de docent. En aquest cas, la rebaixa és superior al 26%. La resta de preus, de graus i màsters oficials, es mantenen igual. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Sí, un crèdit universitari no costarà més de 18,46 euros a partir del setembre vinent. La consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, ha anunciat avui una reducció de preus de les taxes universitàries. Aquesta rebaixa es notarà més en les carreres més cares, com és el cas de Medicina. És l'exemple que ha escollit per més o menys xifrar que l'estalvi se situarà en els 500 euros.
Una persona que vulgui estudiar Medicina i que formalitzi una matrícula estàndard de 60 crèdits, aquest curs ha pagat 1.660 euros. El curs vinent en pagarà 1.107. S'estalvia, per tant, més de 500 euros.
Així, el preu dels crèdits en carreres d'alta i mitjana experimentació passarà de poc més de 27 euros a 18. El mateix passarà en el cas del preu dels màsters habilitants, aquells que són necessaris per exercir després d'estudiar, com és el cas de dret, arquitectura o per ser professor de secundària.
Gràcies, Anna. I un cop acabats màsters o graus, arriben les pràctiques en empreses, el que es coneix com a becaris. Doncs bé, l'agrupació Becaris en Lluita demana al Ministeri de Treball que ampliï i millori els contractes de formació en lloc de regular la figura d'aquest becari. Una demanda que s'ha fet coincidint aquest diumenge amb el Dia Internacional del Becari.
Una figura sota la qual hi ha més de 400.000 joves contractats a Espanya. Això el converteix en el segon país del continent, després d'Eslovènia, amb més becaris. A més, fins a un 20% d'aquests estudiants en pràctica tenen més de 30 anys. És per això que Miquel Vallès, membre de Becaris en Lluita, ha demanat des dels micròfons a la xarxa que s'elimini aquesta figura. Considera que no té cap mena de sentit que es reguli a través d'un estatut quan el mateix esborrany del text admet que existeix una relació laboral amb les empreses.
Un becari, en teoria, no té una relació laboral. Se suposa que està només a una empresa per formar-se, però no. És evident, encara que l'empresa no ho faci de manera molt abusiva o no ho faci mal fer, en el 95% dels casos un becari està treballant, està aportant un valor a l'empresa. Per tant, no té gaire sentit tant regular aquesta figura, sinó eliminar-la i centrar-se en els contractes de formació.
Per Vallès, amb aquesta regulació es maquilla un problema de fons que esdevé frau, fer servir el jove becari com a mà d'obra barata.
I no deixem les aules ni la formació perquè avui s'ha fet el sorteig de desempat per la preinscripció escolar del curs vinent.
El 1013 és el número a partir del qual es reordenaran les sol·licituds amb empat en nombre de punts per obtenir plaça a escoles i instituts. A diferència d'altres anys, enguany el número és el mateix per a infantil, primària i secundària.
Notícies en xarxa.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha referit a les repercussions de la guerra a Ucraïna en l'acte institucional per commemorar avui el Dia d'Europa. Aragonès ha criticat la invasió russa, ha reivindicat el compromís europeista de Catalunya i ha defensat la interconnexió de gas per subministrar-lo al vell continent davant l'amenaça de Rússia. La consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, s'ha referit al Catalan Gate en el seu discurs i ha demanat la prohibició en àmbit comunitari de softwares com Pegasus. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El president Pere Aragonès ha dit que una de les aportacions que pot fer Catalunya amb Europa és possibilitar el MidCat, la connexió de gas, perquè no s'hi depengui de Rússia.
Per tenir una fortalesa davant de l'amenaça que suposa la invasió russa d'Ucraïna, també en termes energètics. Com més forts siguem en aquest àmbit, més llibertat tindrà Europa per prendre decisions en defensa de la pau, dels drets humans i també de la independència i la llibertat dels pobles, en aquest cas del poble ucraïnès. La contribució de Catalunya és facilitar tot el que estigui al nostre mas per aquesta garantia de subministraments.
La consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, ha demanat també la prohibició de l'ús de Pegasus.
Perquè no ens podem imaginar un futur d'Europa sense que el futur parli d'aquests drets humans, d'aquests drets civils i polítics i d'aquesta qualitat democràtica. No podem ni volem imaginar-nos un futur on softwares com Pegasus no siguin dràsticament prohibits.
Tots dos ho han dit a l'acte institucional per celebrar el Dia d'Europa, que s'ha celebrat a Palau per primera vegada i que el president ha anunciat que s'hi farà cada any.
9 de cada 10 entrevistats en una enquesta de la Diputació de Barcelona consideren que la Unió Europea hauria de tenir més en compte els pobles i les ciutats, i més de la meitat del miler de consultats creu que pertany a la Unió ha beneficiat el seu entorn més immediat. Tot plegat són xifres per a la reflexió avui, que és el Dia d'Europa.
En declaracions a la xarxa, la delegada per les relacions internacionals de la Diputació de Barcelona, Pilar Díaz, ha destacat que l'enquesta demostra el sentiment europeu dels ciutadans.
No estem en un mal moment, ens ho diu l'enquesta i també ho veiem com un reflex del que ha passat els darrers anys. Els darrers anys, les decisions per intentar prendre acords de manera unànima o de manera molt majoritària amb la pandèmia o fins i tot ara, amb aquesta guerra que ens té horroritzats i horroritzades, aquestes decisions, la gran majoria per unanimitat, aquesta manera de treballar, jo crec que ha arribat a la ciutadania.
Pel que fa a d'altres xifres concretes de l'enquesta, destaca que el 46% dels entrevistats ha sentit a parlar d'algun projecte al seu municipi cofinançat per la Unió Europea. I preguntat sobre a què destinarien els fons comunitaris al seu municipi, prop d'un 30% ho invertirien en educació o formació. D'altra banda, l'enquesta revela la importància de lluitar contra el canvi climàtic. De fet, un de cada quatre diu que cal prioritzar les polítiques en aquest sentit. I un terç situa la democràcia, l'estat de dret i els drets humans com a principal fita dels països membres.
A més, un 60% considera que el millor que simbolitza la Unió Europea és la pau. Cal mencionar que aquesta és una enquesta que es va fer la primera quinzena de febrer, just abans de la invasió russa a Ucraïna.
De fet, avui en el Dia d'Europa cal reclamar més que mai la pau. Ho ha dit a la xarxa la portaveu de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, Carlota Martí.
L'anhel de la pau està en l'ADN de la Unió Europea. Aquest any nosaltres diem que el celebrem amb el cor encongit, perquè la guerra ha tornat al continent amb la invasió injustificada de Putin a Ucraïna, i per tant és un dia més que mai per reivindicar la pau i els nostres esforços, els esforços de la Comissió von der Leyen i de la nostra presidenta ella mateixa per acabar amb aquesta guerra i per aconseguir la pau a Ucraïna i per tant la pau al continent ara mateix és la nostra prioritat.
Com sentíem, en aquests moments, arribar a una solució a aquest conflicte és una de les prioritats de la Unió Europea.
Doncs en relació amb el conflicte, avui el president de Rússia, Vladimir Putin, ha justificat l'atac contra Ucraïna com a defensa, ha dit, davant l'amenaça dels països occidentals.
En el seu discurs amb motiu del Dia de la Victòria, que commemora el triomf soviètic contra l'Alemanya nazi, Putin ha assegurat que l'OTAN ha començat una guerra contra Rússia, ja que les seves accions han posat en perill la seguretat del país. El mandatari també ha equiparat l'atac a Ucraïna amb la lluita soviètica durant la Segona Guerra Mundial. Des d'Ucraïna, el president Volodymyr Zelensky ha avisat Putin que Ucraïna va guanyar el nazisme i que tard o d'hora també ho farà contra la invasió russa.
I mentre a Moscou 10.000 soldats desfilaven davant de Vladimir Putin, les tropes desplegades a Ucraïna han reprès la seva activitat.
Concretament a Mariupol, on l'exèrcit rus torna a atacar els soldats ucraïnesos que encara es troben a la fàbrica Azovstal, després que tots els civils hagin estat evacuats del recinte. Les tropes russes també han obert foc contra Odessa, segons fonts ucraïneses.
Tornem a Catalunya. Encara en política, el PSC fa una crida als governs català i aragonès perquè s'esforcin en aconseguir una candidatura conjunta per als Jocs Olímpics d'hivern.
La viceprimera secretària d'Organització del PSC, Lluïsa Moret, assegura que encara hi ha temps perquè Catalunya i l'Aragó presentin una única candidatura, ajudat pel Comitè Olímpic Espanyol.
La crida és genèrica. La crida és arribar, si és possible, i creiem que així pot ser i així hauria de ser, doncs a una candidatura conjunta, perquè creiem que és la millor de les opcions. No? Des del respecte a totes les posicions, òbviament, però demanem a tothom, doncs, que tingui altura de mires i que s'esgoti fins al final la via del diàleg.
D'altra banda, el PSC valora i dona suport al govern espanyol en la gestió de l'espionatge i desitja que els presidents Sánchez i Aragonès es trobin aviat.
La xarxa de comunicació local.
Va, un petó, un últim petó, un més. I ara fes-hi un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Si vols donar suport al comerç local, fuig de les multinacionals. Si lluites per la protecció ambiental i la justícia laboral. Que la roba i les costures no les facin criatures. Si decideixo no consum, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Continuem i ho fem a Barcelona, on una quarantena d'agents de la Guàrdia Urbana començaran a patrullar amb càmeres de vigilància unipersonals a partir d'aquest dimecres mateix. És un instrument que per l'Ajuntament ha de permetre reforçar i millorar el servei que els policies ofereixen als ciutadans. D'aquí a un mes, la xifra s'incrementarà fins a arribar als 150 agents. Més detall, Jordi Casino.
Els primers agents de la Guàrdia Urbana que patrullaran amb càmeres seran els de les unitats de Ciutat Vella, Trànsit i Antidisturbis, però d'aquí un mes ja n'hi haurà a tots els districtes de la ciutat amb l'objectiu que en un futur totes les unitats que actuïn al carrer en tinguin. Els agents que portaran els aparells han estat formats per la seva correcta utilització i només podran utilitzar-los en situacions de desordres públics i de l'existència d'un perill concret per a la seguretat ciutadana. Abans d'activar la gravació, els agents hauran de comunicar-ho i en principi no podran aturar-la fins que acabin els fets. Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció.
Els agents del cos els duran incorporats a l'uniforme policial i podran activar-se quan es trobin realitzant qualsevol actuació policial que suposi un risc concret per la vida o integritat física de membres de la policia o per les persones o danys a béns públics. Per tant, ja els dic que això és un dispositiu que s'utilitzarà en casos excepcionals.
Per garantir al màxim tot el procés, el sistema de gravació i posterior emmagatzematge de les imatges no permetrà cap persona modificar, esborrar, editar o alterar-les. I en qualsevol operació intervendran sempre dos agents amb categories diferents dins del cos.
Els propers mesos canviaran de nom una vintena d'estacions del metro de Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i el tram.
Els canvis afecten estacions d'enllaç amb noms diferents, com és el cas de Sant Andreu Arenal, de Rodalies, i Fabra i Puig, de Metro, a la capital catalana, que passaran a dir-se Fabra i Puig. A Terrassa, les estacions Terrassa Estació del Nord de Ferrocarrils i Terrassa de Rodalies s'unifiquen en Terrassa Estació del Nord. A Martorell, les estacions Martorell Central de Ferrocarrils i Martorell de Rodalies s'unifiquen en Martorell Central.
Per contra, algunes estacions no connectades que compartien nom el canviaran. És el cas, entre d'altres, de les parades de Metro i de Rodalies de Bellvitge.
Així, la de Metro passarà a dir-se Bellvitge Rambla Marina i la de Rodalies Bellvitge Gornal. Entre les estacions que canviaran de nom destaquen Drassanes, del Metro de Barcelona, que passarà a dir-se Rambla Drassanes, o la de Wellington, del tram, que passarà a dir-se Wellington UPF. Els canvis s'aniran fent de manera gradual i els faran coincidir amb obres en aquestes estacions.
A la demarcació de Lleida hi ha 30 nens i nenes que necessiten ser acollits, però que no tenen família. En total, a Lleida hi ha 90 nens en acolliment, dels quals 60 ja han trobat alguna família. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Els acolliments poden ser de moltes tipologies, des dels que s'allarguen en el temps fins als anomenats de cap de setmana. Marta San Juan, experta en acolliments familiars i portaveu de l'entitat social Intres, encarregada de la Generalitat per gestionar aquests acolliments familiars a tot el territori, explica per què és tan important que existeixi aquesta figura.
Tot i que tots tenim clar que des dels centres, des de les institucions, els nens són molt ben atesos, els equips són equips professionals que se'n fan càrrec, però no poden oferir el que una família pot donar a un nen, no? A nivell d'una atenció personalitzada, molt individualitzada, molt calmada, que és el que aquest nen necessita, no? Molt responsable, i després aquesta persona fixa.
Per tal de promoure l'acolliment d'infants, diverses personalitats del món de l'esport, com Bojan Kirki, Carceli Segarra o Saúl Cravioto, han realitzat vídeos per impulsar aquestes iniciatives. També s'hi han sumat altres cares populars, com Maripau Huguet, l'actriu Lara Díez o Leopardal Roquer.
Els Mossos investiguen la mort d'un home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets han tingut lloc la passada nit arran d'una baralla entre dos indigents. Tot apunta que s'està sobre la pista del presumpte agressor, una persona de 25 anys. Mitjans de l'Hospitalet, Montse Quiñonero, bon dia.
Bon dia. Agents dels Mossos d'Esquadra investiguen hores d'ara la mort d'un home a l'Hospitalet. Segons han pogut saber els mitjans de comunicació de la ciutat, hi hauria hagut una baralla entre dos indigents coneguts a la zona i tot indica que s'està sobre la pista del presumpte agressor, una persona de 25 anys. En concret, els fets han passat al carrer Leonardo da Vinci, al barri de Sant Josep, aquest diumenge al vespre, quan els Mossos han rebut l'avís que hi havia una persona ferida d'arma blanca, un home de 55 anys. Diverses dotacions policials i del sistema d'emergències mèdiques s'han desplaçat al lloc dels fets, però la persona va acabar morint poc després. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Sud ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies d'aquest fet.
I un home ha mort en un accident laboral al centre logístic d'IKEA. Ha estat a Valls aquest matí.
Segons fonts policials, el treballador de 40 anys i que es trobava fent tasques de neteja a la part externa d'un moll de càrrega ha estat atropellat per un camió que feia marxa enrere. Els fets s'han produït al segon magatzem logístic que IKEA té al polígon industrial de la capital de l'Alt Camp. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets.
En clau cultural, les muntanyes del Pirineu, la plana de Vic i fins i tot el Montseny són l'escenari de la pel·lícula Canigó 1883, que recupera la travessa que Jacint Verdaguer va fer aquell any i que el va inspirar per escriure el conegut poema èpic. Sílvia Bell, Lluís Soler, Xavier Boada i Sant Porcino protagonitzen un film que ara inicia una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El film parteix dels records d'un Verdaguer vell, interpretat per Lluís Soler, qui el 1901 explica el seu recorregut pels cims del Pirineu el 1883. Santi Pozzino dona vida al poeta jove i Sílvia Bell a la fada Flor de Neu, una de les protagonistes de Canigó. L'actor Xavier Boada fa el paper de Jaume Cullell, amic íntim de Verdaguer amb qui va acabar enfrontat. El guionista Bernat Gasull ha explicat la importància del Pirineu en el film.
I aquest vol va justament del Canigó fins a la Maleïda, i de la Maleïda torna al Canigó. Aquest vol, justament, són les travesses que el 82 o 83 fa Verdaguer, i ho fa pujant al cim.
El rodatge de la pel·lícula, dirigida per Albert Naudín, amb el suport de la Fundació Jacint Verdaguer, es farà la seva major part aquest estiu. Passarà per, entre d'altres llocs, la Pobla de Segur, Gerri de la Sal, Boí, la Vall d'Aran, Olot, Vic o Santa Fe del Montseny. Per cobrir-ne part dels costos, s'ha iniciat un Verkami amb l'objectiu de recaptar 20.000 euros.
Seguim parlant de cinema, ja que el film Alcarràs de Carles Simón ha superat el milió d'euros de recaptació en el segon cap de setmana d'exhibició. En concret, ja han vist la pel·lícula 188.000 espectadors en els 230 cinemes que la projecten ara mateix. És una xifra força superior a les 169 pantalles de la setmana passada.
Alcarràs es manté com la segona pel·lícula més vista a Espanya per darrere de la seqüela de Marvel, Doctor Strange. A més, és la que menys espectadors perd si es compara amb l'anterior, un 20%, assolint unes xifres molt similars. El primer cap de setmana a la gran pantalla, la cinta de Simón ja va ser la més vista a Catalunya i la segona a Espanya, amb 56.000 espectadors.
I 8 equipaments culturals obriran fins a les 12 de la nit aquest dissabte a Lleida. Serà la nit dels museus, un programa que recupera el seu horari habitual a partir de les 8 del vespre. UAU, Lleida Ràdio, Jordi Claret.
Aquesta serà la 14a edició de la iniciativa que es desenvolupa en més d'un centenar de ciutats europees coincidint en el Dia Internacional dels Museus. Així doncs, els espais que conformaran aquest dissabte la nit dels museus són el Museu de Lleida, el Museu d'Art Jaume Morera, el Museu de l'Aigua, el Centre d'Art La Panera, el Caixa Fòrum, el Museu Roda Roda i, finalment, el Castell de Gardeny i la Seu Vella.
I és moment de fer un cop d'ull als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de bàsquet i és que Bernat Canut deixa el Cadí la Seu. El tècnic no ha acceptat la proposta de renovació del club, ja que té altres ofertes d'equips de la Lliga Femenina. L'anunci de l'adeu de Canut coincideix amb la sortida d'Alfred Julbe de l'Uni Girona, que es va confirmar tot just ahir. Tot fa pensar que hi haurà un canvi i que Bernat Canut agafarà el relleu de Julbe al conjunt gironí. També en bàsquet, el Baxi Manresa es queda sense títol europeu. Els del Baix es van caure en la final disputada a Bilbao ahir davant del Lenovo Tenerife, la final de la Champions Basketball League. I en futbol, el Girona té avui una immillorable oportunitat per afiançar la seva posició en el play-off d'ascens. Els blancs i vermells reben el Tenerife, un rival directe dels gironins que té dos punts més a la classificació. Si els de Mitchell aconsegueixen avui la victòria, seran quarts, superaran els canaris i, a manca de tres jornades pel final de la temporada, obriran una escletxa de quatre punts respecte al setè. Escoltem el tècnic del Girona, Mitchell.
Necesitamos un Montilivi que empuje. Estamos en una oportunidad histórica, meternos en playoff otra vez. Ya os digo, eso es, quiere decir que la salud del club es buena. Aquí no, los éxitos no solo es conseguir ansiado ascenso, que sí, y vamos a pelear por ello, pero el éxito de este club es el crecimiento que ha tenido y el estar siempre dándose la oportunidad de conseguir cosas, y eso es de valorar. Creo que es importante que lo valoremos en estos momentos.
Seguim parlant de futbol i seguim parlant del Girona, i és que el filial del Girona, el Girona B i l'Olot, jugaran la final catalana del play-off d'ascens a la segona federació. Els garrotxins van eliminar dissabte el Sant Andreu i el Girona B es va imposar ahir en la segona semifinal al Sant Cristóbal de Terrassa. Igual que les dues semifinals, la final es podrà veure a la plataforma Xala i a les televisions locals el proper diumenge a les 7 de la tarda a les instal·lacions de Can Rosés, a Rubí. I també en futbol, el Barça recupera Ter Stegen pel partit de demà davant el Celta. Segueixen de baixa Gerard Piqué amb molèsties físiques i Sergio Busquets, que està sancionat. Escoltem el tècnic del Barça, Xavi Hernández.
Una bona prova també per nosaltres. Tenim l'objectiu cobert de que estem a Champions la temporada vinent. Ens queda aquesta segona posició que ens donaria peu a jugar a la Supercopa i acabar de la millor manera possible la temporada, no? Bé, demà és una prova molt, molt bona. Els resultats ens estan sent prou positius últimament, però hem de millorar amb sensacions i en joc demà.
També en futbol, la Unió Esportiva Sants informa que Borja García serà l'entrenador del primer equip. El fins ara ajudant de Tito Lossio accepta el repte de dirigir l'equip a la tercera o a primera catalana, depenent dels descensos compensats. En hoquei herba, l'Atlètic de Terrassa és campió de Lliga de Divisió d'Honor masculina, després d'imposar-se en la final d'ahir al Polo de Barcelona. Mentre que el Manlleu és campió de la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins. El Barça va aconseguir el títol en categoria masculina. I un darrer punt, perquè el Sant Cugat ha tornat a pujar a l'hoquei Lliga masculina després d'aconseguir una victòria en el partit d'ahir davant del Xum Massanet. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Vacances en pau.
Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
Acull a una nena o un nen saharaui.
És molt enriquidor per tothom, per ells i per vosaltres.
Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
La Martina Arce, de tercer de primària de l'escola Maricel de Cubelles, ens recita un poema que ens explica com són d'importants les paraules boniques i com, gràcies a elles, la poesia ens fa el cor molt feliç.
Hola, em dic Martina, vaig a tercer i avui soc de l'escola Maricel i avui us llegiré el meu poema que es diu La paraula bonica. Una paraula bonica viu desitjant ser trobada per qui cerqui un gran tresor i amorosament la prengui i se l'emporti gravada al diccionari del cor. Al cor, cada primavera, hi floreixen les paraules que amb més amor s'han guardat i ella vol ser la primera de florir com una rosa en un llavi enamorat.
Moltíssimes gràcies, Martina. Aquest poema ple de paraules boniques ens ha arribat al cor. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
la xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Una ley que quiere que las universidades estén más conectadas con la sociedad. Una ley que destacaría también que quiere internacionalizar el sistema. Una ley con un enfoque firme de derechos, tanto en materia de género como de discapacidad, participación o conciliación, que es urgente en el sentido de que necesitamos que tengamos un nuevo marco normativo para afrontar los retos que tiene planteada la universidad.
És el ministre d'Universitat, Joan Subirats, destacant alguns dels punts que incorporarà la futura llei d'universitats. Avui hem conegut l'esborrany que ha d'aprovar d'aquí a unes setmanes al Consell de Ministres i que té novetats destacades, com la reducció de la temporalitat entre els docents, més llibertat acadèmica per a les facultats, el reconeixement del dret a aturada acadèmica per part de l'estudiantat i novetats com la microformació universitària destinada a alumnes ja titulats o bé a professionals amb experiència acreditada i que podran accedir a aquests cursos. Un punt destacat del text, a més, és el del finançament. S'estableix un mínim de l'1% del PIB per al sistema universitari. De seguida ho ampliem, abans repassem la resta de titulars d'aquest dilluns 9 de maig de 2022. Universitat rebaixa entre el 26 i el 30% el preu del crèdit dels graus d'experimentalitat alta i mitjana. Marta Patricio.
També baixen de preu els màsters obligatoris per exercir algunes professions fins a un 26%. La resta de preus de graus i màsters oficials es mantenen igual.
Pere Aragonès defensa la interconnexió de gas per subministrar-lo a Europa davant la invasió de Rússia a Ucraïna.
El conflicte ha centrat el discurs del president per commemorar el Dia d'Europa. El Catalan Gate també hi ha estat present, ja que la consellera d'Acció Exterior ha demanat la prohibició europea de softwares espia, com ara Pegasus.
Una quarantena d'agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona començaran a patrullar aquesta setmana amb càmeres de vigilància unipersonals.
Un instrument que, segons l'Ajuntament, ha de permetre reforçar i també millorar el servei que els policies ofereixen als ciutadans. D'aquí un mes, la xifra s'incrementarà fins a arribar als 150 agents.
En cultura, la pel·lícula Canigó 1883 recupera la travessa que va inspirar Jacint Verdaguer al conegut poema èpic.
Les muntanyes del Pirineu, la Plana de Vic i fins i tot el Montseny són escenaris del film, que ara inicia una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami.
En esports, Bernat Canut deixa el Cadí la seu.
El tècnic no ha acceptat la proposta de renovació del club, que ja que té ofertes d'altres equips de la Lliga Femenina de Bàsquet. L'anunci de l'adeu de Canut coincideix amb la també sortida d'Alfred Julba de l'Uni Girona.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bon dia.
Bon dia. Jornada de dilluns plenament primaveral, amb força estones de sol i també amb creixement de nuvolades i algunes precipitacions. Nuvolades que fan acte de presència a molts punts de la meitat est del país, especialment del Pirineu, del Prepirineu i també de l'interior del quadrant nord-est. Podran avançar durant la tarda i afectar altres àrees del prelitoral. Fins i tot podria aparèixer de manera molt local a punts del litoral. Avui, temperatura en general més alta, tot i que punts del Pirineu podria ser lleugerament més baixa. De cara a demà, esperem una jornada novament primaveral, amb temperatura que demà serà més alta, un matí força assolellat, tot i la presència hi ha de molts núvols baixos també a punts del litoral, especialment de la meitat sud i especialment protagonistes durant les primeres hores del dia. Creixement, novament, d'algunes nuvolades a l'interior del quadrant nord-est, menys importants que les d'avui dilluns, tot i que encara podrien donar algun ruixat a punts del Ripollès o de zones pròximes. A partir de migdia també creuran algunes bandes de núvols alts de nord a sud del país. No només això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Ivan López, a la redacció, Marta Patricio, i coordinant Sònia Kerr. Us parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El ministre Joan Subirats ha presentat el nou esborrany de la llei d'universitats que el Consell de Ministres ha d'aprovar les properes setmanes. El text conté novetats com el reconeixement a l'aturada acadèmica de l'estudiantat, la reducció de la temporalitat entre els docents o bé la incorporació de la microformació universitària, és a dir, cursos d'entre 4 i 30 crèdits per alumnes ja titulats o bé per professionals amb experiència acreditada.
Joan Subirats ha estat l'encarregat de presentar el nou text que l'exministre Manuel Castells havia deixat inacabat i que en les seves versions anteriors havia generat generat protestes tant de l'alumnat com dels rectors. L'avantprojecte actual dona més poder de decisió als claustres, reconeix el dret de vaga estudiantil i rebaixa la temporalitat del 40 al 20% del personal docent. També limita la durada del professor visitant i fa èmfasi en l'estabilització laboral. El ministre Joan Subirats ha destacat els principals objectius de l'avantprojecte de llei.
Una ley que quiere que las universidades estén más conectadas con la sociedad. Una ley que destacaría también que quiere internacionalizar el sistema, empezando por la europeización obligada del sistema universitario. Una ley con un enfoque firme de derechos, tanto en materia de género como de discapacidad, participación o conciliación, que es urgente en el sentido de que necesitamos que tengamos un nuevo marco normativo para afrontar los retos que tiene planteada la universidad.
El text també dona llibertat a les facultats per establir els requisits de docència i investigació per accedir al càrrec de rector, que durarà 6 anys i no es podrà renovar ni allargar. En relació amb el finançament, s'estableix un mínim de l'1% del PIB per al sistema universitari.
No deixem l'educació superior, ja que a Catalunya Recerca i Universitats ha rebaixat les tarifes de graus i màsters fins als 18,46 euros per crèdit, una reducció que afecta els graus d'experimentalitat alta i mitjana, que disminueixen el 30 i el 26%, respectivament. En el cas dels màsters, baixant de preu els que es requereixen per exercir algunes professions com la de docent. En aquest cas, la rebaixa és superior al 26%. La resta de preus de graus i màsters oficials es mantenen iguals. Anna Ruiz, bon dia.
Bon dia, Marta. La rebaixa de les taxes serà de més del 30% al curs vinent i incidirà principalment en els graus més cars i de més alta experimentalitat. Són medicina, infermeria o telecomunicacions, per exemple. L'estalvi en aquests casos pot arribar als 500 euros, segons que ha assegurat la consellera Gemma Geis.
Una persona que vulgui estudiar medicina i que formalitzi una matrícula estàndard de 60 crèdits, aquest curs ha pagat 1.660 euros. El curs vinent en pagarà 1.107. S'estalvia, per tant, més de 500 euros.
Així, el preu dels crèdits en carreres d'alta i mitjana experimentació passarà de poc més de 27 euros a 18. El mateix passarà en el cas del preu dels màsters habilitants, aquells que són necessaris per exercir després d'estudiar el grau, com és el cas de dret, arquitectura o per ser professor de secundària. Amb aquesta rebaixa de preus, els estudiants catalans no pagaran la matrícula universitària més cara en relació a altres comunitats autònomes.
Gràcies, Anna, i no deixem les aules, perquè avui s'ha fet el sorteig de desempat per la preinscripció escolar del curs vinent.
El 1013 és el número a partir del qual es reordenaran les sol·licituds amb empat en nombre de punts per obtenir plaça a escoles i instituts. A diferència d'altres anys, enguany, el número és el mateix per a infantil, primària i secundària.
Notícies en xarxa.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha referit a les repercussions de la guerra a Ucraïna en l'acte institucional per commemorar el Dia d'Europa. Aragonès ha criticat la invasió russa, ha reivindicat el compromís europeista de Catalunya i ha defensat la interconnexió de gas per subministrar-lo al vell continent davant l'amenaça de Rússia. La consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, s'ha referit al Catalangate en el seu discurs i ha demanat la prohibició en àmbit comunitari de softwares com Pegasus. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El president Pere Aragonès ha dit que una de les aportacions que pot fer Catalunya amb Europa és possibilitar el MidCat, la connexió de gas, perquè no s'hi depengui de Rússia.
Per tenir una fortalesa davant de l'amenaça que suposa la invasió russa d'Ucraïna, també en termes energètics. Com més forts siguem en aquest àmbit, més llibertat tindrà Europa per prendre decisions en defensa de la pau, dels drets humans i també de la independència i la llibertat dels pobles, en aquest cas del poble ucraïnès. La contribució de Catalunya és facilitar tot el que estigui al nostre mas per aquesta garantia de subministraments.
La consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, ha demanat també la prohibició de l'ús de Pegasus.
Perquè no ens podem imaginar un futur d'Europa sense que el futur parli d'aquests drets humans, d'aquests drets civils i polítics i d'aquesta qualitat democràtica. No podem ni volem imaginar-nos un futur on softwares com Pegasus no siguin dràsticament prohibits.
Tots dos ho han dit a l'acte institucional per celebrar el Dia d'Europa, que s'ha celebrat a Palau per primera vegada i que el president ha anunciat que s'hi farà cada any.
El Dia d'Europa s'ha commemorat també en altres punts del territori. A Tarragona, sota el lema Units en la diversitat, els estudiants de diverses escoles han passat per la plaça Corsini per aprendre sobre Europa i els seus valors. Tarragona Ràdio, Judit Messes.
L'acte ha comptat amb una actuació musical dels alumnes de l'Escola Pau del Clos i de l'Institut Escola Mediterrani, que han tocat l'himne d'Europa. Seguidament, l'alumnat d'animació sociocultural de l'Institut Vidal i Barraquer ha engegat unes activitats per als joves estudiants de 5è i 6è de diverses escoles de Tarragona. La responsable d'Europa i Directe a Tarragona, Marta Domènech, ha explicat que l'objectiu és transmetre als estudiants la importància de la pau.
El que volem és que els nens entenguin que aquest projecte és un projecte de pau i que entre tots hem d'aconseguir que la pau també arribi en aquest cas a Ucraïna, que són els veïns que tenim patint més en aquests moments.
La Marta i la Montse, alumnes d'animació sociocultural, han expressat que es tracta d'una activitat divertida i necessària.
Jo crec que és una activitat per donar a conèixer el que vindria a ser la Unió Europea als nens, per apropar una mica més tot allò que tenim a prop.
És molt necessària perquè es treballen molt els valors i el que necessitem tindre les persones.
La programació pel Dia d'Europa s'allargarà fins al 13 de maig.
I no deixem de parlar del Dia d'Europa, ja que 9 de cada 10 entrevistats en una enquesta de la Diputació de Barcelona considera que la Unió Europea hauria de tenir més en compte els pobles i les ciutats. I més de la meitat del miler de consultats creu que pertany a la Unió ha beneficiat el seu entorn més immediat.
En declaracions a la xarxa, la delegada per les relacions internacionals de la Diputació de Barcelona, Pilar Díaz, ha destacat que l'enquesta demostra el sentiment europeu dels ciutadans.
No estem en un mal moment, ens ho diu l'enquesta i també ho veiem com un reflex del que ha passat els darrers anys. Els darrers anys, les decisions per intentar prendre acords de manera unànima o de manera molt majoritària amb la pandèmia o fins i tot ara, amb aquesta guerra que ens té horroritzats i horroritzades, aquestes decisions, la gran majoria per unanimitat, aquesta manera de treballar, jo crec que ha arribat a la ciutadania.
Pel que fa a d'altres xifres concretes de l'enquesta, destaca que el 46% dels entrevistats ha sentit a parlar d'algun projecte al seu municipi cofinançat per la Unió Europea. I preguntat sobre a què destinarien els fons comunitaris al seu municipi, prop d'un 30% ho invertirien en educació o formació. D'altra banda, l'enquesta revela la importància de lluitar contra el canvi climàtic. De fet, un de cada quatre diu que cal prioritzar les polítiques en aquest sentit. I un terç situa la democràcia, l'estat de dret i els drets humans com a principal fita dels països membres.
A més, un 60% considera que el que millor simbolitza la Unió Europea és la pau. Cal mencionar que aquesta és una enquesta que es va fer la primera quinzena de febrer, és a dir, abans de la invasió russa a Ucraïna.
De fet, avui en el Dia d'Europa cal reclamar més que mai la pau. Ho ha dit a la xarxa la portaveu de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, Carlota Martí.
L'anhel de la pau està en l'ADN de la Unió Europea. Aquest any nosaltres diem que el celebrem amb el cor encongit, perquè la guerra ha tornat al continent amb la invasió injustificada de Putin a Ucraïna i, per tant, és un dia més que mai per reivindicar la pau i els nostres esforços, els esforços de la nostra, de la comissió von der Leyen i de la nostra presidenta ella mateixa per acabar amb aquesta guerra i per aconseguir la pau a Ucraïna i, per tant, la pau al continent, ara mateix és la nostra prioritat.
Com sentíem, en aquests moments arribar a una solució a aquest conflicte és una de les prioritats de la Unió Europea.
Doncs en relació amb la guerra, avui el president de Rússia, Vladimir Putin, ha justificat l'atac contra Ucraïna com a defensa, ha dit, davant l'amenaça dels països occidentals.
En el seu discurs a motiu del Dia de la Victòria per commemorar el triomf soviètic contra l'Alemanya nazi, Putin ha assegurat que l'OTAN ha començat una guerra contra Rússia, ja que les seves accions han posat en perill la seguretat del país. El mandatari també ha equiparat l'atac a Ucraïna amb la lluita soviètica durant la Segona Guerra Mundial. Des d'Ucraïna, el president Volodymyr Zelensky ha avisat Putin que Ucraïna va guanyar el nazisme i que tard o d'hora també ho farà contra la invasió russa.
I mentre a Moscou 10.000 soldats desfilaven davant de Vladimir Putin, les tropes desplegades a Ucraïna han reprès la seva activitat.
Concretament a Mariupol, on l'exèrcit rus torna a atacar els soldats ucraïnesos que encara es troben a la fàbrica Azovstal, després que tots els civils hagin estat evacuats del recinte. Les tropes russes també han obert foc contra Odessa, segons fonts ucraïneses.
Tornem a Catalunya. El PSC fa una crida als governs català i aragonès perquè s'esforcin a aconseguir una candidatura conjunta per als Jocs Olímpics d'hivern.
La viceprimera secretària d'Organització del PSC, Lluïsa Moret, assegura que encara hi ha temps perquè Catalunya i l'Aragó presentin una única candidatura ajudats pel Comitè Olímpic Espanyol.
La crida és genèrica. La crida és arribar, si és possible, i creiem que així pot ser i així hauria de ser, doncs a una candidatura conjunta, perquè creiem que és la millor de les opcions, no? Des del respecte a totes les posicions, òbviament, però demanem a tothom, doncs, que tingui altura de mires i que s'esgoti fins al final la via del diàleg.
D'altra banda, el PSC valora i dona suport al govern espanyol en la gestió de l'espionatge i desitja que els presidents Sánchez i Aragonès es trobin aviat.
La xarxa de comunicació local.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral,
que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consum, el món serà millor resum.
Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jatrio.cat.
Pau, pato, un últim pato, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Una quarantena d'agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona començaran a patrullar amb càmeres de vigilància unipersonals a partir d'aquest dimecres. És un instrument que per l'Ajuntament ha de permetre reforçar i millorar el servei que els policies ofereixen a la ciutadania. D'aquí a un mes, la xifra s'incrementarà fins a arribar als 150 agents. Més detall, Jordi Casino.
Els primers agents de la Guàrdia Urbana que patrullaran amb càmeres seran els de les unitats de Ciutat Vella, Trànsit i Antidisturbis, però d'aquí un mes ja n'hi haurà a tots els districtes de la ciutat amb l'objectiu que en un futur totes les unitats que actuïn al carrer en tinguin. Els agents que portaran els aparells han estat formats per la seva correcta utilització i només podran utilitzar-los en situacions de desordres públics i de l'existència d'un perill concret per a la seguretat ciutadana. Abans d'activar la gravació, els agents hauran de comunicar-ho i en principi no podran aturar-la fins que acabin els fets. Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció.
Els agents del cos els duran incorporats a l'uniforme policial i podran activar-se quan es trobin realitzant qualsevol actuació policial que suposi un risc concret per la vida o integritat física de membres de la policia o per les persones o danys a béns públics. Per tant, ja els dic que això és un dispositiu que s'utilitzarà en casos excepcionals.
Per garantir al màxim tot el procés, el sistema de gravació i posterior emmagatzematge de les imatges no permetrà cap persona modificar, esborrar, editar o alterar-les. I en qualsevol operació intervendran sempre dos agents amb categories diferents dins del cos.
Atenció, perquè els propers mesos canviaran de nom una vintena d'estacions del metro de Barcelona, de ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i també del tram.
Els canvis afecten estacions d'enllaç amb noms diferents, com és el cas, per exemple, de Sant Andreu Arenal, de Rodalies i Fabra i Puig, de metro a la capital catalana, que passaran a dir-se Fabra i Puig. A Terrassa, les estacions Terrassa Estació del Nord, de Ferrocarrils i Terrassa de Rodalies s'unifiquen en Terrassa Estació del Nord. I a Martorell, les estacions Martorell Central de Ferrocarrils i Martorell de Rodalies s'unifiquen en Martorell Central.
Per contra, algunes estacions no connectades que compartien nom el canviaran. És el cas, entre d'altres, de les parades de metro i Rodalies de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat.
Així, la de metro passarà a dir-se Bellvitge Rambla Marina i la de Rodalies Bellvitge Gornal. Entre les estacions que canviaran de nom destaquen Drassanes, del metro de Barcelona, que passarà a dir-se Rambla Drassanes, o la de Wellington, del tram, que passarà a dir-se Wellington UPF. Els canvis s'aniran fent de manera gradual i els faran coincidir amb obres en aquestes estacions.
Ha quedat en llibertat provisional la dona detinguda a Badalona per agredir dos vigilants del metro a l'estació de Pep Ventura. Els vigilants la van retenir a ella i al seu acompanyant arran d'un acte incívic i la dona va reaccionar violentament agredint els agents de seguretat amb la porra d'un d'ells. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor Rey.
Tot i això, des de TMB asseguren que les xifres d'agressions ara mateix són inferiors a les registrades l'any 2019, sense tenir en compte les dels anys 2020 i 21, ja que no s'ajusten a les xifres de passatge que tenen en l'actualitat. Els Mossos d'Esquadra ja van detenir la dona aquest diumenge a Badalona. Els fets van passar diumenge mateix cap a 8:45 del matí a l'estació de Pep Ventura de la línia 2 al seu pas per la ciutat, quan una parella que viatjava dins del vagó sense mascareta van intentar obstruir les portes del comboi tot dificultat dificultant la marxa del metro. Va ser llavors quan els vigilants que viatjaven en el tren van intervenir-hi per recriminar la seva actitud, segons han explicat des de premsa de TMB. És en aquest punt quan es produeix una reacció violenta per part de l'home i la dona i que acaba en l'enfrontament que es pot veure en el vídeo que circula per les xarxes socials. Els Mossos, com dèiem, van poder detenir la dona per un presumpte delicte de lesions.
Les entitats contràries al macroparc eòlic marí de la Costa Brava adverteixen que, si s'acaba tirant endavant, s'hi instal·laran 250 molins i no només els 30 projectats fins ara. 5 entitats organitzen aquest dissabte un macroconcert a l'Escala, a l'Alt Empordà, en contra del projecte. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Que el Promocat estableixi que cal generar 3.500 megawatts d'energia eòlica i que la Conselleria d'Acció Climàtica hagi apuntat que actualment aquesta energia només es pugui generar des de l'Empordà fan tema les entitats ecologistes contràries al macroparc eòlic marí, que el projecte serà molt més gran del que sembla. Expressa aquesta preocupació en Ferran Vallespinós, de l'associació Stop Macroparc Eòlic Marí.
Però la trampa està que és. La consellera diu només es poden posar a l'Empordà. I després diu el Proencat, que és el Pla d'Energia de Catalunya, i en posarem 3.500 megawatts d'aquí al 2050. Punyeta, si només es poden posar a l'Empordà i volen fer 3.500 megawatts, han d'anar tots a l'Empordà. No en fotran 1.000 al Maresme, perquè segons ells diuen que al Maresme no hi ha vent.
Les entitats no descarten demanar un referèndum si el projecte avança, tot plegat, quan encara està pendent l'aprovació del Pla d'Orientació Marítima, pel que han presentat un plec d'al·legacions molt potents.
En clau cultural, les muntanyes del Pirineu, la Plana de Vic i fins i tot el Montseny són l'escenari de la pel·lícula Canigó 1883, que recupera la travessa que Jacint Verdaguer va fer aquell any i que el va inspirar per escriure el conegut poema èpic. Sílvia Bell, Lluís Soler, Xavier Boada i Santi Pocino protagonitzen un film que ara inicia una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El film parteix dels records d'un Verdaguer vell, interpretat per Lluís Soler, qui el 1901 explica el seu recorregut pels cims del Pirineu el 1883. Santi Pocino dona vida al poeta jove i Sílvia Bell a la fada Flor de Neu, una de les protagonistes de Canigó. L'actor Xavier Boada fa el paper de Jaume Cullell, amic íntim de Verdaguer, amb qui va acabar enfrontat. El guionista Bernat Gasull ha explicat la importància del Pirineu en el film.
I aquest vol va justament del Canigó fins a la Maleïda, i de la Maleïda torna al Canigó. Aquest vol, justament, són les travesses que el 82 o 83 fa Verdaguer, i ho fa pujant al cim.
El rodatge de la pel·lícula, dirigida per Albert Naudín, amb el suport de la Fundació Jacint Verdaguer, es farà la seva major part aquest estiu. Passarà per, entre d'altres llocs, la Pobla de Segur, Gerri de la Sal, Boí, la Vall d'Aran, Olot, Vic o Santa Fe del Montseny. Per cobrir-ne part dels costos, s'ha iniciat un Verkami amb l'objectiu de recaptar 20.000 euros.
Anem ara fins a Lleida, ja que 8 equipaments culturals de la ciutat obriran fins a les 12 de la nit aquest dissabte en la Nit dels Museus, un programa que recupera l'horari habitual a partir de les 8 del vespre. UAU, Lleida Ràdio, Jordi Claret.
Aquesta serà la 14a edició de la iniciativa que es desenvolupa en més d'un centenar de ciutats europees coincidint en el Dia Internacional dels Museus. Així doncs, els espais que conformaran aquest dissabte la Nit dels Museus són el Museu de Lleida, el Museu d'Art Jaume Morera, el Museu de l'Aigua, el Centre d'Art La Panera, el Caixa Fòrum, el Museu Roda Roda i, finalment, el Castell de Gardeny i la Seu Vella.
I no deixem Lleida, ja que el cap de setmana serà intens en activitats. També es recupera, després de la pandèmia, la tradicional festa de moros i cristians. Seguim amb UAU Lleida Ràdio. Xavi Lasso.
La festa s'iniciarà de forma habitual amb un vermut dissabte al matí. Serà la tarda quan començarà la representació amb l'arribada de les tropes mores i cristianes a la ciutat i culminarà diumenge amb la batalla final a la Seu Vella, una festa que l'alcalde de Lleida, Miquel Puello, ha qualificat de pionera en la cultura popular de la ciutat.
Sens dubte, la festa de moros i cristians constitueix una demostració molt clara d'una ciutat que és múltiple en accents, que es ferma en tradicions i que és culturalment activa.
L'aforament de les cadires pel públic serà totalment lliure, amb l'excepció de la desfilada de diumenge, per a la qual s'haurà de comprar entrada.
I és moment de fer un cop d'ull als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de bàsquet i és que Bernat Canut deixa el Cadí la Seu. El tècnic no ha acceptat la proposta de renovació del club, ja que té ofertes d'altres equips de la competició. L'anunci de l'adeu de Canut coincideix amb la sortida també del Fred Julve de l'altre equip femení de la màxima categoria al bàsquet estatal, que és l'Uni Girona. Es va confirmar ahir la sortida de Julbe. Tot fa pensar que hi haurà un canvi, que Bernat Canut agafarà ara el relleu de Julbe al conjunt gironí. També en bàsquet, el Baxi Manresa s'ha quedat sense títol europeu. Els del Bages van caure 87 a 98 davant del Lenovo Tenerife en la final de la Lliga de Campions disputada a Bilbao. I en futbol, el Girona té avui una immillorable oportunitat per afiançar la seva posició en el play-off d'ascens. Escoltem el tècnic del Girona, Mitchell.
Necesitamos un Montilivi que empuje. Estamos en una oportunidad histórica, meternos en playoff otra vez. Ya os digo, eso es, quiere decir que la salud del club es buena. Aquí no, los éxitos no solo es conseguir el ansiado ascenso, que sí, y vamos a pelear por ello, pero el éxito de este club es el crecimiento que ha tenido y el estar siempre dándose la oportunidad de conseguir cosas, y eso es de valorar. Creo que es importante que lo valoremos en estos momentos.
També en futbol, el Barça recupera Ter Stegen pel partit de demà davant el Celta. Gerard Piqué segueix de baixa i Sergio Busquets serà baixa per sanció. I també en futbol, la Unió Esportiva Sants ha informat que Borja García serà el tècnic del primer equip i Arnau Sala serà el tècnic de l'escala la propera temporada. I l'Atlètic de Terrassa és el campió de la Lliga de Divisió d'Honor Masculina d'hoquei herba. Els abegarencs es van imposar en la final al Polo. Des de Canal Terrassa informa Miqui Romagosa.
L'Atlètic Terrassa aixeca el seu 22è títol de Lliga. El conjunt de Xero Gasol tanca una temporada històrica amb un nou doblet. Escoltem a Roc Oliva, jugador de l'Atlètic Terrassa, que per cert es retira. Aquesta vegada sembla que sí.
És molt especial perquè el meu club de tota la vida és l'Atlètic Terrassa. Tenia l'oportunitat de tornar a casa en un, per circumstàncies, van lesionar dos jugadors al febrer i em van demanar si podia tornar i ja ho vaig intentar. Ha sigut, la veritat és que ha sigut esplèndid. He intentat aportar una mica d'experiència i ajudar els joves, que són boníssims.
Doncs els premis individuals, Jordi Bonastre com a millor jugador de la final, Luis Calzado ha estat el millor porter, el jugador del Polo. Màxim golejadors d'aquesta final han estat Pau Conill de l'Atlètic i Ignacio Abajo del Club de Campo i com a millor jugador promesa, Xavi Barutel de l'Atlètic Terrassa.
I el Manlleu i el Barça són els campions de les copes d'hoquei sobre patins. Les osonenques es van imposar als penals a les campiones d'Europa del Palau de Plegamans després d'empatar a 3 en el temps reglamentari. Mentre que la Copa del Rei a la competició masculina, triomf del Barça per 4-0 sobre el Reus. Les finals i les fases finals, tant de la Copa del Rei com de la Reina d'hoquei sobre patins, s'han disputat a la ciutat de Lleida. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, puntuals com sempre a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Maria Gisbert. El ministre Joan Subirats ha presentat el nou esborrany de la llei d'universitats que el Consell de Ministres ha d'aprovar les properes setmanes. El text conté novetats com el reconeixement a l'aturada acadèmica de l'estudiantat, la reducció de la temporalitat entre els docents o la incorporació de la microformació universitària, cursos d'entre 4 i 30 crèdits per a alumnes titulats o professionals amb experiència acreditada. L'avantprojecte actual dona més poder de decisió als claustres, reconeix el dret de vaga estudiantil i rebaixa la temporalitat del 40 al 20% del personal docent. També limita la durada dels professors visitant i fa èmfasi en l'estabilització laboral. El text també dona llibertat a les facultats per establir els requisits de docència i investigació per accedir al càrrec de rector, que durarà 6 anys i no es podrà renovar ni allargar. En relació amb el finançament, s'estableix un mínim de l'1% del PIB per al sistema universitari. Més qüestions. Constantí ha acollit aquest dilluns una jornada tècnica sobre la viabilitat de l'oli d'oliva verge extra a les cuines professionals.